El govern i Esquerra acorden una retirada inèdita dels pressupostos per donar-se més temps per negociar. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Moviment insòlit del govern aquest matí, retirant els pressupostos 48 hores abans que el Parlament els tombés, Joan Botà.
L'objectiu declarat del PSC i d'Esquerra és poder aprovar els comptes més endavant i, de moment, els dos partits opten per evitar la trencadissa. Demà mateix s'aprovarà un suplement de crèdit de més de 5.000 milions per suplir la falta de pressupostos.
Parlament, Albert Prat i Marta Corbalan.
Salvador Illa ha fet marxa enrere per estalviar-se la foto de la derrota i blindar així la relació amb Esquerra, que ha volgut marcar el calendari de la negociació. El president i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, van signar el vespre in extremis aquesta pròrroga amb el compromís de tornar-ho a intentar abans de l'estiu.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Pressupostos es tornin a encallar. Esquerra ja no ha posat avui la recaptació de l'IRPF com a línia vermella per asseure's a negociar amb el govern. Oriol Junqueras ha evitat situar-ho com a condició imprescindible, tot i que ha deixat clar que el seu partit batallarà per aconseguir que Catalunya recapti tot l'impost sobre la renda.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula.
I del Parlament de Catalunya saltem al Congrés dels Diputats. La veu del govern espanyol en contra del traspàs integral de la recaptació de l'IRPF a Catalunya les últimes setmanes ha estat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Com ha rebut la ministra aquesta notícia de l'ajornament dels pressupostos a Catalunya, Àngels Lafuente?
Doncs d'entrada celebra l'acord entre Esquerra i el PSC, considera que va en línia de l'entesa i el diàleg i principalment permet, diu, guanyar temps per seguir negociant uns nous comptes públics catalans. Un acord entre el govern català i els republicans en el qual afirma la ministra Montero l'executiu no hi ha participat.
Parece que el acuerdo pasa por la retirada de los presupuestos y volver a llevarlo. Imagino que con la incorporación de algunas cuestiones que durante estos días ellos puedan acordar y ahí evidentemente el gobierno de España no ha tenido nada que ver.
En tot plegat i aprofundirem en un Catalunya migdia en què també ens fixarem un dia més en la guerra a l'Orient Mitjà.
Israel assegura avui que ha matat el ministre d'Intel·ligència de l'Iran després d'acabar ahir amb Ali Larijani, figura clau del règim dels ayatolàs. Israel, de fet, ha autoritzat el seu exèrcit a matar qualsevol alt funcionari iranià que tingui a l'abast.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Un altre cop contra la cúpula del règim iranià que en les últimes 24 hores ha incrementat la freqüència dels atacs amb míssils cap a Israel. Aquesta passada nit provocant dues víctimes mortals en un impacte als afores de Tel Aviv.
Mentrestant, de tornada a Catalunya, la vaga educativa es trasllada avui a bona part de l'interior del país, de la Catalunya central al Pirineu i també a la plana de Lleida.
Amb un guió similar al dels últims dies, a primera hora mestres i professors han tallat carreteres per després manifestar-se. Les xifres de seguiment continuen sent importants.
Lleida, Estela Bussoms.
Hola, bon dia. El sindicat majoritari, l'USTEC, parla del 65% i el departament rebaixa la xifra però reconeix un seguiment de prop d'un 30%. A tot això, més de 3.200 s'han manifestat aquest migdia a Lleida, una manifestació que just acaba de culminar a la plaça Sant Joan després d'haver tallat dues hores l'autovia A2 al Carràs. També s'han fet marxes a la Seu d'Urgell i Manresa i talls de trànsit a l'Alta Ribagorça.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga aquesta tarda vespre la classificació pels quarts de final de la Lliga de Campions.
Els blaugranes reben el Newcastle, a l'anada van empatar a 1. El partit es juga en horari de tarda, a 6:45, i des d'una hora abans, com sempre, el podreu seguir a la TDT. També avui es juga el Tottenham Atlètic de Madrid, de qui sortirà el possible rival del Barça a quarts. Tenen un 5-2 a l'anada per als matalassers. Ahir ja es van classificar per aquests quarts de final, el Madrid, el PSG, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. I també avui es juga la segona semifinal de la Copa de la Reina, s'enfronten el Barça i el Badalona, i Catacoll torna a una convocatòria després de la lesió.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs hem de destacar tres accidents que la compliquen. Una a l'N260 a la Vall de Bianya, on se circula en pas alternatiu. El segon a la C-17 a la Garriga, direcció Barcelona. I el que està començant a generar més afectació a la C-33 a Montcada, direcció Mollet, de sortida doncs, de Barcelona. I avui també hi ha demores a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, en alguns casos d'una hora, per una incidència que afectava la senyalització a Madrid, però que ja s'hauria resolt. Una incidència, això sí, que se suma a les demores per limitacions de velocitat de les darreres setmanes.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui alguna novetat o estem com sempre?
Sí, alguna novetat, i és que aquesta tarda haurien d'acabar d'arribar més núvols a l'est de Catalunya i fins i tot algun ruixat avançada a la tarda vespre al nord-est. De moment, també haurien d'haver arribat al matí i no han arribat. Per tant, ja veurem si els mapes del temps tenen raó. La segona novetat seria demà. Més núvols a tot Catalunya, farà bastanta més fresca, no descartem algun ruixat al nord-est, fins i tot de neu al Pirineu. És una pausa en el temps estable que torna divendres i dissabte amb més sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, retira el seu projecte de pressupostos per estalviar-se un revés al Parlament demà passat divendres, i Esquerra Republicana ja no situa la recaptació de l'IRPF com a línia vermella per aprovar-los més endavant. Aquest matí, totes dues parts han anunciat un acord per evitar que descarrilessin les negociacions i s'han compromès a tornar-ho a intentar abans que arribi l'estiu. Anem al Parlament, Albert Prat, Marta Corbalán, bon dia a tots dos.
Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Comencem per tu, Albert, perquè el president ha anunciat a primera hora del matí que feia marxa enrere per responsabilitat i per aguantar aquests mesos, demà el govern aprovarà un suplement de crèdit.
Sí, estem davant d'una maniobra inèdita. Mai abans cap president havia retirat el seu projecte de pressupostos un cop registrat al Parlament, però Salvador Illa ha decidit jugar aquesta carta per no estripar-les totes a Oriol Junqueras. Per tant, demà passat no es debatran els comptes al Parlament, Illa evita escenificar així la derrota i tots dos es donen marge fins l'estiu per tornar-ho a intentar.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
El president volia tenir pressupostos per Sant Jordi, però en els últims dies, cada vegada més veu dins el govern, anaven veient que per no estavellar-se, l'única solució que els quedava era pagar el peatge d'avui per aprovar-los abans de les vacances. A canvi, Illa espera que Junqueras tingui en compte la necessitat d'uns pressupostos enmig de la incertesa internacional.
Cal responsabilitat per arribar a acords amplis i duradors que ens permetin blindar l'economia i les polítiques socials del país. Per aquest motiu, és l'hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica. És l'hora de traduir aquesta responsabilitat en fets i en solucions.
I algunes fonts socialistes tenen dubtes que Junqueras acabi donant llum verda als pressupostos, però passi el que passi, de moment les converses amb els republicans no s'han trencat. I perquè el govern no vagi tan escanyat sense pressupostos, totes dues parts han pactat un suplement de crèdit de més de 5.000 milions d'euros. És un mecanisme pressupostari que el govern aprovarà demà al matí i que li dona prou aire per aguantar fins a l'estiu.
Una reunió al més alt nivell entre el mateix president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va desencallar-ho tot ahir a última hora. Després que el govern hagi decidit retirar els pressupostos, els republicans també s'han mogut. La recaptació de l'IRPF, Marta, ja no és una condició imprescindible per negociar els nous pressupostos que presenti el govern.
Esquerra batallarà per aconseguir que Catalunya pugui recaptar l'impost sobre la renda, però ara el partit d'Oriol Junqueras vol evitar que això torni a condicionar la negociació dels pressupostos perquè no es repeteixi un altre escenari de bloqueig. El líder dels republicans ha esquivat avui situar l'IRPF com a línia vermella, tot i que ha remarcat que continua sent una qüestió clau per Esquerra, tal com recull l'acord d'investidura de Salvador Illa. Junqueras, fins i tot, s'ha mostrat obert a escoltar propostes alternatives si el govern les posa damunt la taula.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa que la presenti, ja l'avaluarem.
Sense l'IRPF com a línia vermella, ara totes dues parts guanyen temps, almenys fins a l'estiu. D'ara fins al 31 de juliol, l'escenari polític podria ser més favorable per aconseguir la recaptació d'aquest impost. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, deixarà el govern espanyol per ser la candidata del PSOE a les eleccions andaluses i això podria aplanar el camí.
I mentrestant, els comuns, que són l'altre soci d'investidura que ja havia pactat els pressupostos amb el govern, avisa que caldrà actualitzar-los si els tornen a presentar. Asseguren que el govern ja s'ha compromès a incloure en el suplement de crèdit que aprovarà demà les mesures socials que havien acordat amb els comuns. Jessica Albiach prefereix veure el got mig ple.
No és una bona notícia, però no és la pitjor notícia. No és una bona notícia perquè van tard.
perquè no n'hi ha res garantit. Tots són futuribles. I perquè, a més, dona una imatge de feblesa del bloc d'investidures. Però també vull dir, no és la pitjor notícia, i no ho és perquè és cert que s'ha guanyat temps per arribar a un acord, perquè, a més, no s'ha trencat res.
Per la seva banda, Junts per Catalunya retreu al president Illa que juga amb el país amb la decisió de retirar els pressupostos. Esquerra, en canvi, li agraeix el gest i estén la mà al govern per aprovar els comptes sense renúncies. I és que els pressupostos han centrat bona part de la sessió de control al president que s'ha fet al Parlament. Tornem cap allà, Jordi Corbalan.
Sí, el president ha arribat al Parlament amb la decisió presa i anunciada. Aquesta tarda, d'aquí una estona, compareix per debatre la situació del país. I aquest matí, a la sessió de control, Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ja l'ha acusat de fer el paperot amb la retirada dels pressupostos. Sentim la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica de Salvador Illa en forma de retret als de Puigdemont.
Quin fracàs i quin desori, quina irresponsabilitat, quina inestabilitat i quin espectacle. Vostè ha jugat amb el país. Retirant els pressupostos ha fet un paperot que s'hauria pogut estalviar.
Vostès han dit i diuen que no hi haurà pressupost a Catalunya. Hi haurà pressupost a Catalunya. Amb responsabilitat, sí, perquè el moment demana responsabilitat i la pregunta és on són vostès. És el moment de la política amb majúscules, no de la política de xamaneia estreta, curta mirada i bou baix.
En canvi, després de l'estira i arronsa dels últims dies, Esquerra ha agraït el gest de retirar els comptes. El president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, ha estès la mà al govern per negociar-lo sense renúncies i el president Illa ha recollit el guant amb un compromís de legislatura.
Comencem, com ja li havíem proposat, amb el suplement de crèdit. I seguim treballant, negociant, perquè nosaltres volem uns pressupostos per seguir avançant en sobirania, per defensar els serveis públics i el benestar de la ciutadania, per impulsar i garantir, doncs, els acords als que vam arribar. Ens hi posem, president?
I tant que ens hi posem, senyor Jové. I amb convicció. A mi m'agrada acabar el camí amb qui ho començo. La meva investidura és un camí, molt honrat per part meva, que va començar amb el suport del seu grup i amb el suport del grup dels comuns. Jo acabo el camí amb qui ho començo.
El copaire Xavier Pellicer ha acusat el president i el govern de no estar a l'altura del país.
Davant d'aquest desgavell, quin és el seu pla? En tenen algun? Perquè a nosaltres ens sembla que el que tenia fins al moment ha fracassat i de forma estrepitosa.
La rèplica als comuns, Salvador Illa ha anunciat que divendres el govern presentarà als partits les primeres mesures de l'escut català anticrisi. Fora de l'hemicicle, Vox li ha demanat que convoqui eleccions.
Sobre tot això que ha passat a Barcelona avui, a Madrid, la ministra d'Hisenda celebra l'acord entre Esquerra i el PSC perquè Illa retiri els pressupostos. Maria Jesús Montero veu com un pas important que Oriol Junqueras ja no posi la cessió de l'IRPF com a línia vermella per aprovar els comptes. Hisenda sempre ha negat, o s'hi ha negat, a fer aquesta cessió. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Maria Jesús Montero, contrària a traspassar l'IRPF a Catalunya, es desvincula de la decisió entre el PSC i Esquerra. Diu que és cosa del govern català i evita entrar en polèmica.
Parece que el acuerdo pasa por la retirada de los presupuestos y volver a llevarlo. Imagino que con la incorporación de algunas cuestiones que durante estos días ellos puedan acordar o puedan pactar, pero han sido ellos los que lo han explicado y ahí, evidentemente, el gobierno de España no ha tenido nada que ver.
Els pressupostos que també s'allunyen són els del govern espanyol. La ministra d'Hisenda, que s'havia compromès a presentar-los abans de finals de mes, avui evita concretar terminis i parla de fer-ho al llarg de l'any. Diu que ara el que importa és aprovar el decret de mesures fiscals amb el consens més ampli possible. Unes mesures que, per fer front als efectes d'una guerra que ha centrat el cara a cara entre Sánchez i Feijó. El líder del PP acusa el president espanyol d'aprofitar-se del conflicte i Sánchez li retreu el no més que previsible dels populars.
Cada dia sin aprovar ayuda es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos.
Y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno.
I amb la voluntat de contentar tothom, el govern espanyol descarta que en aquest decret llei de divendres reculli alguna mesura sobre habitatge, una exigència de sumar soci de l'executiu.
Per cert, encara sobre la política espanyola, el Partit Popular retalla distàncies amb el PSOE en intenció de vot i també amb Vox, que tindria una caiguda destacada després de mesos millorant cíclicament els seus resultats. És la radiografia de l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Es va fer entre el 2 i el 6 de març. Va començar uns dies abans que Sánchez recuperés el no a la guerra després dels atacs contra l'Iran, Pilar García.
Si ara hi haguessin eleccions al Congrés, els socialistes es mantindrien com a primera força. En prop del 32% dels vots, baixarien 8 dècimes respecte de l'enquesta anterior. Els populars en pujarien 4 i obtindrien un suport de més del 23%. La distància entre tots dos s'escurça més d'un punt. Per la seva banda, Vox, tercera força en estimació de vot, baixaria més de 2 punts i amplia la diferència amb el PP. Sumar es manté, Podem perd un punt i Esquerra està estable. Junts baixa a la meitat dels suports que tenia a l'enquesta anterior.
I com el líder preferit per ser president del govern espanyol es manté Pedro Sánchez.
Sí, i puja unes dècimes i Alberto Núñez Feijóo recupera la segona posició que a principis d'any li va arrabassar Santiago Abascal, que torna al tercer lloc.
I com dèiem, aquesta enquesta es va fer després, just després dels atacs dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. I pregunten als ciutadans quin grau de rebuig provoca en els espanyols aquests atacs.
Mira, el 70% els provoca molt o força rebuig, més a les dones que als homes i per edat, sobretot els més grans de 75 anys. I el 86% dels enquestats considera que els atacs suposen un risc important per a la pau internacional.
Doncs precisament sobre aquesta guerra de la que pregunta el CIS, Israel ha fet avui un nou pas en la seva operació militar per intentar desmantellar la cúpula del règim iranià. Dona ara per mort el ministre responsable de la intel·ligència iraniana, just l'endemà de matar una altra figura clau, el responsable de seguretat Ali Larijani. El seu funeral ha fet desfilar milers de persones als carrers de Teheran i l'Iran ha començat les represàlies amb un atac mortal a Tel Aviv. La guerra està de ple en la tercera setmana i només dona senyals d'escalada. L'últim, l'atac dels Estats Units i d'Israel a la reserva de gas més gran del món, situada en part a l'Iran. Qatar ha denunciat que s'està posant en risc la seguretat energètica global i l'atac ja ha fet tornar a repuntar el preu del petroli. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Després de la mort ahir del cap de la seguretat iraniana i del comandant de la policia paramilitar, avui Israel assegura que ha matat el ministre de la intel·ligència, Ismail Khatib, un altre cop duríssim contra la cúpula del règim iranià, que de moment, val a dir, s'ha sobreposat a cada pèrdua d'aquest estil, si més no, pel que fa a les seves capacitats durant la guerra. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, avisa que van a per tots els alts càrrecs.
La política d'Israel és clara i inequívoca. Ningú a l'Iran té immunitat i tothom està en el nostre punt de mira. El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem autoritzat les forces de defensa israelianes a eliminar qualsevol alt funcionari iranià per a qui s'hagi tancat el cercle d'intel·ligència i operacions, sense necessitat d'aprovació addicional.
L'Iran ha respost a aquestes últimes morts amb un increment dels atacs amb míssils cap a Israel. En un d'ells, la passada nit, un impacte va matar una parella de 70 anys a Ramat Gan, als afores de Tel Aviv. També va ser una nit especialment complicada, tot i que no hi va haver víctimes mortals, al nord d'Israel, on Hezbollah va llançar un dels seus atacs més multitudinaris des del Líban, país que l'exèrcit israelià continua bombardejant sistemàticament, focalitzant-se en dos punts, la capital, Beirut, i el sud del país, la part més propera a la frontera amb Israel.
I encara en la informació internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky agraeix els 1.000 milions d'ajuda que s'ha compromès el govern espanyol en matèria de defensa. En la quarta visita a la Moncloa des de l'inici de la guerra, el líder ucraïnès ha instat la resta dels estats europeus a desbloquejar el crèdit de 90.000 milions de Brussel·les, necessaris per enfortir, diu, la seva indústria militar i col·laborar amb les defenses aèries dels països del Golf Pèrsic. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Mig món mirant a la guerra a l'Orient Mitjà, Zelensky tem que el front d'Ucraïna caigui en l'oblit i des de la Moncloa ha reclamat a Europa que desencalli demà mateix al Consell Europeu el paquet de 90.000 milions d'euros en préstecs perquè Ucraïna es pugui rearmar. Zelensky ha dit que ara, més que mai, necessita l'ajuda perquè Rússia s'està fent forta gràcies a la guerra de l'Iran.
Rússia ja ha guanyat 10.000 milions en aquesta guerra, en les dues primeres setmanes d'hostilitats, precisament pels preus de l'energia. I una guerra llarga va contra nosaltres. Tot el món ha de fer tot el possible per acabar amb aquesta guerra.
Sánchez es vol situar en el bloc de països europeus més propers a Ucraïna i ha promès avui a Zelensky 1.000 milions d'euros més per ajuda militar, radars i drons, bàsicament, que en part sortirà d'activar el mecanisme SAFE de la Unió Europea, que és, segons Zelensky, el primer país que l'activa. Sánchez ha garantit a Ucraïna que estaran al seu costat.
Que nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania. Puedes contar con el apoyo firme d'Espanya.
Zelensky ha fet escala a Madrid dins la seva gira europea per aconseguir més suport. S'ha vist amb Sánchez després de fer-ho amb Macron i Starmer. El govern espanyol reivindica la necessitat de mantenir les sancions a Rússia i encara més ara que Putin s'està beneficiant de la crisi del petroli derivada de la guerra de l'Iran.
I en un altre punt del planeta, a l'Àrtic, l'OTAN ha mobilitzat més de 30.000 soldats i 30 naus de guerra procedents de 14 països en unes maniobres militars batejades com a resposta freda que volen marcar terreny davant Rússia. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, es desplaça avui fins a Noruega, guardiana de la frontera nord de l'Aliança Atlàntica. Enviada especial a Tromsø, la capital de l'Àrtic noruec, Cèlia Cernades.
S'està militaritzant l'Àrtic. El Marcus, tripulant d'una nau de fusta al port de Tromsø, somriu irònic. Si mires atentament, em diu, potser veus un dels soldats de l'OTAN entre els arbres nevats. El Marcus, que va complir 9 mesos de servei militar al voltant de Tromsø, recorda que aquesta regió remota, cada cop més turística, no ha estat mai segura.
I've never been safe. Always dangerous.
La caiguda de la URSS va propiciar un nou consens internacional que incloïa Moscou per preservar l'Àrtic, regió crucial pel planeta amenaçada pel canvi climàtic, de les rivalitats geoestratègiques. Però la invasió d'Ucraïna de 2022 ho ha canviat tot. Ens explica aquí a Tromsø la periodista Maya Søytteridge, analista del diari noruec Dagsavisen.
Tenim una nova guerra freda a l'Àrtic, definitivament. Fins i tot durant l'època soviètica hi havia intercanvis científics a banda i banda. Ara, si exceptuem l'acord pesquer per regular els estocs de bacallà al mar de Barents, no hi ha cap tipus de contacte ni de connexió.
A pocs quilòmetres de la frontera noruega, la península de Kola, Rússia, amb 24.000 quilòmetres de costa àrtica, emmagatzema míssils de llarg abast i submarins nuclears, i l'arsenal va creixent. La remor d'aquestes dinàmiques arriba fins a la Universitat de l'Àrtic, aquí a Tromsø, i la Tuva, estudiant de farmàcia, assegura que està inquieta.
If a war breaks out in Norway,
si esclata una guerra amb Noruega, Tromsø estarà molt exposat per a la seva proximitat amb Rússia. Hi està havent moviments militars al voltant de Tromsø, així que no sé si em sento gaire segura.
I'm not sure if I would feel very safe in Tromsø.
En els últims 4 anys, Noruega ha multiplicat el seu pressupost de defensa. Sota la seva jurisdicció té 2 milions de quilòmetres quadrats d'oceà rics en gas, petroli i minerals que no pot protegir sola. Amb un Donald Trump distanciat d'Europa i reclamant Groenlàndia, Noruega està ara teixint aliances alternatives amb Suècia i Finlàndia, nous membres de l'OTAN, i també amb el Canadà.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida seguim les protestes avui dels professors al Pirineu i a Lleida.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A Obramat trobaràs tot el que cal per qualsevol projecte de piscina i el seu manteniment. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins, productes químics, amb la qualitat professional que necessites. On compren els professionals? Obramat.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entreni.
Dulceida, Enric Auqué, Quica Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, la vaga educativa s'ha traslladat avui a bona part de l'interior del país, de la Catalunya central al Pirineu i també a la plana de Lleida. A primera hora, mestres i professors han tallat carreteres per després manifestar-se. L'USTEC xifra el seguiment de la vaga en un 65%, mentre que el Departament d'Educació ho rebaixa a prop del 30%. A Lleida, Estela Bussoms, s'acaben de manifestar pel centre de la ciutat amb una participació important.
Sí, de fet, a aquesta hora encara estan fent els últims parlaments. Estem parlant d'una manifestació que ha reunit uns 3.000 participants, segons els Mossos, 6.000, segons el sindicat majoritari, l'USTEC. Sigui com sigui, una marxa molt nombrosa i que ha tingut un precedent fins ara mai vist, que els docents de Ponent tallin una via principal de comunicació, com és l'autovia A2, durant 2 hores al Carràs. Una onada de mobilitzacions excepcional, com ens destacava la Thaís, mestra d'Educació Física.
És algo històric. Jo mai a la vida havia vist un moviment d'aquesta magnitud a nivell de pobles i ciutats de Lleida. Orgull dels docents i les docents d'aquest país.
Al Pirineu hi ha hagut talls de trànsit a l'ENA 230, a l'Alta Ribagorça i a l'ENA 260, a la Seu d'Urgell, on els docents també han fet una marxa on ha participat l'Ismael, professor de l'Institut La Valira.
L'escola rural és una escola que sovint es queda una mica oblidada des dels despatxos de Barcelona, no tenen aquesta realitat i pateixen problemes tant a nivell de personal, a nivell de manca de finançament, infraestructures que no són les més adequades, i un dia com avui, a més amb aquestes ordres de serveis mínims, els dificulta exercir fins i tot el seu dret a vaga.
També mobilitzacions a la Catalunya central. A Manresa, al matí, han tallat la C-55 i al migdia s'han manifestat un miler de docents.
Doncs precisament avui ha començat a la Fira de Barcelona l'edició número 35 del Saló de l'Ensenyament. Fins diumenge, més de 220 expositors oferiran informació sobre estudis universitaris, formació professional, idiomes i altres itineraris formatius. Destaca que l'FP ja supera la meitat de l'oferta. Barcelona, Sara Canyeta, amb el suport tècnic de Josep Forns.
Nou èxit de convocatòria del Saló de l'Ensenyament des de primera hora del matí. Per aquí volten milers d'estudiants entre els més de 200 expositors que hi ha instal·lats als dos pavellons i resolen dubtes sobre quins estudis poden escollir d'entre un ventall que cada vegada és més ampli.
Sobretot he vingut a mirar la carrera de Medicina en qualsevol universitat.
Jo la carrera de Dret i Relacions Internacionals, i ja són 3 universitats en específic.
Mira, a nosaltres ens interessen tant temes de lletres com humanitats o alguna filologia, i ara venim a demanar psicologia i logopèdia.
Són milers d'estudiants que venen aquí atrets per als dos punts forts d'aquest Saló de l'Ensenyament, i és que en un únic espai, aquí durant 5 dies, es concentra tota l'oferta formativa postobligatòria, tant de formació professional com d'universitats, i els serveis d'orientació que també s'ofereixen i que un any més s'han reforçat. En el cas de les universitats, qui resol aquests dubtes són professors i estudiants d'últim curs.
Molt alumnat que ve interessat en el grau de Ciències Biomèdiques o en el grau de Bioquímica.
Sí que una mica sobre la nota de tall i vies d'accés que no siguin només des del batxillerat, però també bastant la carrera en si, les pràctiques, les assignatures.
El Saló de l'Ensenyament estarà obert fins diumenge i també s'hi han organitzat xerrades, visites escolars i sessions informatives per a les famílies.
Més coses. D'aquí un parell de minuts seran dos quarts. Rècord històric de queixes a la síndica de greuges l'any passat. Han augmentat més d'un 20% respecte a l'any 2024, principalment en l'àmbit dels serveis socials. Es critica la lentitud de l'administració i les llargues llistes d'espera per accedir a ajudes o a residències. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. La síndica de greuges Esther Jiménez Salinas considera inadmissibles per a més de 5 anys per accedir a una residència per discapacitats, més de 9 mesos pels ajuts de dependència o 5 mesos per una intervenció quirúrgica. Per això demana un acord de país per transformar l'administració pública i agilitzar els processos, ja que diu que no només és un tema de diners.
No és només falta de recursos, perquè el que estàs dient és la lentitud. És que la lentitud és més de la meitat de les queixes, amb independència de la matèria, tenen a veure amb la lentitud. Si això es resol, significa que es podia fer.
El 2025, la sindicatura també va rebre moltes queixes per la manca d'habitatge social i pels transports. Les relacionades amb Rodalies van créixer més d'un 136% respecte al 2024. I en l'àmbit de la protecció a la infància ha demanat canvis i nous models més enllà de les famílies acollidores, com ara les famílies professionals, ja que encara hi ha 300 menors de menys de 6 anys en centres residencials.
I un de cada tres llogaters s'ha hagut de mudar per problemes a l'hora de pagar la renda l'últim any a Catalunya. La dada és d'un informe de l'ONG Oxfam Intermón que concreta que els més afectats van ser ciutadans extracomunitaris i menors de 35 anys. Un de cada dos joves d'un informe han hagut de tornar al domicili familiar, Jordi Canal.
Una altra dada que destaca l'estudi és que un terç dels llogaters han de destinar més de la meitat dels ingressos a pagar el lloguer i que això els dificulta fer front a altres despeses. Raquel Checa, responsable de Desigualtat Zero de l'ONG.
La seva capacitat econòmica després de pagar el lloguer és molt més petita i reduïda per poder fer front a altres despeses que són absolutament fonamentals, com poden ser el pagament dels serveis bàsics, com poden ser el subministrament, la compra de l'alimentació i moltes altres despeses diàries vitals.
Tampoc no els permet estalviar. El 53% de les persones que viuen de lloguer no poden fer-ho, cosa que no els passa, segons Oxfam Intermón, a la majoria dels que són propietaris.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè el programa de cribratge del càncer de còlon ha permès detectar prop de 2.000 tumors en fases primerenques a la població de la ciutat de Barcelona. Aquest és el balanç dels 15 anys de funcionament d'aquest programa dirigit a la població d'entre 50 i 69 anys, que té com a reptes de futur incrementar la participació i ampliar als 74 anys aquestes proves, Mònica Mas.
Sí, durant aquests anys s'ha adherit al programa de detecció de càncer de còlon al 50% de la població barcelonina, però l'objectiu és acostar-se als estàndards europeus, que està al voltant del 65-70%. El doctor Antoni Castells, coordinador del programa de l'Hospital Clínic, fa balanç d'aquests 15 anys.
Més de 2 milions de persones. Hem analitzat més d'un milió de kits de sang que fem-te, però probablement el més important és que hem detectat prop de 2.000 casos de càncer colorectal i, encara més important, hem detectat prop de 20.000 pòlips d'aquests que, molt probablement, si no els haguessin trobat, haguessin arribat a convertir-se en un càncer de colon.
Durant aquest temps s'han enviat més de 2,5 milions de cartes per convidar la població d'entre 50 i 69 anys a participar i justament ampliar l'edat fins als 74 és una de les assignatures pendents. Andrea Boron és coordinadora del programa també a l'Hospital del Mar.
I ara per ara la recomanació forta en quant al cribatge poblacional és ampliar fins als 74. Sobre això hi ha una evidència clara. A començar abans encara no està clar.
El programa està coordinat pel Clínic, l'Hospital del Mar i el Col·legi de Farmacèutics i consisteix a convidar la població a recollir una automostra de femta i portar-la a la farmàcia per detectar restes de sang que podrien indicar que hi ha alguna lesió sospitosa.
Passant gairebé 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Asmik Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus.
Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, comencem precisament parlant de llibres. El llibre Canon de Càmera Oscura, del barceloní Enrique Vilamatas, és un dels 5 finalistes del Premi AENA de Narrativa Hispanoamericana. El Premi de Nova Creació aspira a acostar-se a referents com el Goncourt francès o el Booker del Regne Unit. Per aconseguir-ho, han arrencat amb una dotació sense precedents internacionals. 1 milió d'euros pel guanyador, Montse Camps.
Sí, i passa així a ser el Premi de Literatura més ben dotat del món al costat del planeta. La presidenta del jurat, Rosa Montero, creu que només així el premi es podrà posicionar.
Estamos en una sociedad así, ¿no? Entonces hay dos opciones. Poner un premio que además, a saber si se consolidará y tal, que pase 50 años hasta que tenga, con suerte, un impacto en la sociedad, o darle... añadirle algo ya de entrada que pueda poner el premio en la visibilidad pública, ¿no?
Les altres obres finalistes són Los ilusionistes, del madrileny Marcos Giral Torrent, Ahora y en la hora, del colombià Héctor Abad Faciolince, Marciano, de la xilena Nona Fernández, i El buen mal, de l'argentina Samantha Schweblin. El guanyador s'anunciarà en una gala que es celebrarà a Barcelona el 8 d'abril.
I, tot i que no ho sembli, seguim parlant de llibres. No us sembla, perquè això és una cançó, Believe, de Cher, que és una de les cançons que escolta la protagonista de la nova novel·la d'Alicia Kopf, titulada Memòria d'Eco. L'escriptora i artista visual explora la intimitat i el desig en l'era de la intel·ligència artificial. Està situada en un futur pròxim i és una història d'amor en clau posthumana on la tecnologia és un actor més.
Si la protagonista té una gran decepció amorosa i decideix digitalitzar la seva consciència per entendre l'origen de l'atracció cap al seu amant, deixa així de ser cos per ser només veu i memòria, com explica l'autora.
Li passa com al personatge clàssic d'Eco, que és que es desmaterialitza i es converteix en veu. Però en aquest cas, l'argument és de ciència-ficció i, per tant, es digitalitza la memòria i es converteix en una veu que, d'alguna manera, podria ser com una intel·ligència artificial d'avui en dia, una veu que parla sense el seu cos.
Memòria d'Eco tanca el seu projecte de recerca artística sobre les implicacions de l'entrada de la IA a l'esfera íntima, que inclòs una exposició, 3 films, una microòpera i una tesi doctoral.
El meu procés creatiu sempre parteix d'una investigació artística que primer es mostra en diverses exposicions. Per tant, el que en un escriptor potser serien els relats curts, en el meu cas, primer ho mostro amb escrits i també vídeos o films.
Amb aquesta novel·la, Kopf s'allunya de l'autoficció de la premiada Germà de Gel, publicada fa 10 anys.
I encara més llibres. L'historiador de l'art Albert Velasco acusa els governs socialistes de Catalunya i de l'Estat espanyol de no voler enfrontar-se amb l'Aragó en el litigi per les pintures murals de Sixena, que són el MNAC a Barcelona. Velasco, que va ser conservador al Museu de Lleida, repassa en un llibre que surt avui a la venda tot el procés i constata el dany irreparable pels murals si s'acaben traslladant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
A les pintures de Sixena, un foc encara crema, Albert Velasco acusa el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de no demanar que l'Institut de Patrimoni Cultural es pronunciï sobre el trasllat perquè en seria contrari.
Perquè no volen que aquest organisme, i per tant el Ministeri, quedi tacat per haver-se posicionat del costat català, me sembla que és d'una imprudència i d'un mal fer que, evidentment, és que es pot demanar molt clarament la dimissió d'aquestes persones que estan fent això, perquè és una imprudència gravíssima.
També diu que Salvador Illa va donar el vistiplau al trasllat pensant que, a canvi, rebria el suport de l'Aragó en la proposta de finançament singular per a Catalunya. Velasco afegeix que desmuntar les pintures del MNAC els faria un mal irreparable.
si les pintures acaben marxant, el que veurem serà una hecatombe des d'un punt de vista tècnic. Molts tècnics ja han previst que en el moment del desmuntatge de les pintures assistirem amb una pluja de pintura.
Velasco no creu que la Guàrdia Civil acabi entrant al MNAC, tal com va fer el Museu de Lleida el desembre del 2017.
I encara una cosa més abans dels esports. El Museu Tàpies de Barcelona reivindica des de demà l'univers poètic de l'artista lleidatà Àngel Jové, pioner de l'art conceptual a Catalunya. Amb més d'un miler de peces, sobretot dibuixos i fotografies manipulades, la mostra és la primera gran retrospectiva dedicada al creador d'ençà de la seva mort l'any 2023, Montse Mas.
És l'homenatge a una figura clau, però molt oblidada, de l'art català de la segona meitat del segle XX. Un artista que veu de la postguerra i dels materials pobres per fer un art potent i de plena actualitat, segons la directora del museu, Imma Prieto.
Un homenatge, potser una assignatura pendent a un dels artistes més importants del nostre país. Feia molt que no havia una cosa tan potent. Ell treballa una memòria, però una memòria que és present, perquè del que ens parla és dels éssers humans. La pobresa, la vulnerabilitat, el dolor... Només hem de mirar què tenim al voltant, no? Que si Ucrània, que si Gaza, que si ara Orient Mitjà...
L'exposició repassa 6 dècades de trajectòria al marge del sistema institucional de l'art i en terrenys molt diversos, perquè, a més de pintor, Jové va ser, entre d'altres, actor de culte de Bigas Luna, autor de les portades de l'editorial Anagrama i dissenyador de la sala Celeste.
Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3. Fins llavors, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt centrada en el Barça-Newcastle d'aquesta nit. Partit de Champions, però en horari, atenció, poc habitual.
No és aquesta tarda, nit, eh? És aquesta tarda, 6:45, que ningú es despisti. Veurem si això afecta l'assistència d'aficionats blaugranes, perquè dels anglesos ja sabem que no. Aquesta tarda, ja ho heu sentit, a la tarda, 6:45, el Barça rep el Newcastle a la tornada dels vuitens a final de la Champions. El partit d'anada, els blaugranes van empatar a 1 en un partit que es va complicar força per al Barça, però al vestidor esperen avui fer un partit ben diferent. Bernat Soler, comencem per l'última hora de l'equip, per on passa?
Doncs passa per la concentració en el seu hotel habitual i amb una convocatòria on, com és habitual, no hi ha els lesionats. Koundé, Valde, De Jong i Christensen, amb 4 jugadors del filial. Álvaro Cortés, que per cert ahir va renovar amb el club blaugrana fins al 2028. Xavi Espart, que va jugar tot el partit contra el Sevilla. Tomi Marquès i el porter Koxen. La resta, els escollits per avui poder jugar aquest partit. Ara de seguida comentarem l'11. Per tant, sobretot, novament, les baixes en defensa, que marquen moltíssim l'equip de Hansi Flick, amb la voluntat de guanyar el partit, que és l'única manera d'aconseguir la classificació per als quarts de final. A l'anada, recordem-ho, fa una setmana, a St. James's Park, empat a 1, i el partit d'avui, per tant, qui guanyi passarà la ronda, i en el cas del Barça, amb importància doble, no només l'esportiva, que és la principal, sinó també l'econòmica, i és que recordem que el Barça sempre pressuposta que l'equip de futbol arriba com a mínim als quarts de final de la Champions, i d'aquesta manera els números li quadren una mica millor.
Doncs amb aquestes baixes que comentaves a la convocatòria, hi ha alguns dubtes en l'11 que traurà Flick. Quin és l'equip possible o quins són aquestes incògnites?
Jo la veritat és que els dubtes els reduiria bàsicament a una posició que és la de davanter centre. No tenim clar si Ferran Torres o Lewandowski serà el titular. Pel que fa a la resta de l'equip, és probable que veiem a Joan García a la porteria, amb Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Bernal, Pedri i Fermín al mig del camp, amb Lamine Yamal, Rafinha, i acompanyant-los en punta, com dèiem, o Ferran o Lewandowski. Aquesta seria la possibilitat de veure l'11 de Hansi Flick, un equip que ho està fent força bé aquesta temporada a la Champions, tot i que, per exemple, i avui seria una qüestió a evitar, ha encaixat gol en tots els partits que ha jugat d'aquesta competició. És veritat que la majoria després o els ha remuntat o no li han fet gens de mal, però és una dada estadística que caldria millorar de cara al rendiment defensiu d'aquesta Champions.
I pel que fa a l'ambient, a banda de l'hora, que ja hem dit que és poc habitual en partit de Champions, per tant veurem aviam si la gent té problemes per arribar, perquè ha de sortir abans de la feina, perquè trigarà, perquè farà tard el partit, però a banda d'això també el club ha aplicat mesures de seguretat més estrictes per evitar una invasió invasió d'aficionats anglesos dins de l'estadi.
Sí, el club encara cou l'experiència amb l'Eintracht de Frankfurt de ja fa uns quants anys, quan 40.000 alemanys van envair literalment el Camp Nou, i per això ja fa uns dies, i en el moment en què es va detectar una venda sospitosa d'entrades segurament en territori britànic, el Barça va aturar la venda d'aquestes entrades i va activar un protocol de seguretat més estricte que ha fet que, per exemple, els socis del Barça no poguessin transferir de forma normal les seves entrades com ho fan habitualment. S'ha de fer omplint un formulari, baixant-se una nova aplicació. La qüestió és que s'ha complicat tot plegat una miqueta amb l'únic objectiu d'evitar que hi hagi seguidors del Newcastle fora de la zona habilitada per ells. Seran 3.000 els que tindran les entrades cedides pel Barça oficialment al club anglès. 3.000 és un 5% dels 60.000 que ara mateix té d'aforament al Camp Nou, i els 7.000 restants que diuen que han viatjat a Barcelona, doncs hauran de repartir-se pels bars de la zona o esperar-se al carrer, si volen, fins i tot escoltant la TDT per saber com va el partit.
Home, això sempre. Doncs els aficionats que avui vulguin anar a l'estadi, paciència, perquè segurament l'accés a l'estadi doncs serà una mica més lent del que és habitualment per aquests controls que deia el Bernat de seguretat. I tot això a aquesta hora s'està fent el dinar de directives a Barcelona. Jan Ortúzar, ja han arribat ja els directius i també el president del Barça.
Sí, la banda blaugrana, que és encapçalada pel president culer, Rafa Juste, qui ha parlat sobre el que significaria per ell mateix guanyar una Champions com a màxim dirigent del club.
I avui he viscut com a vicepresident a Roma i a França, a París, no? I és del més maco que pot haver-hi per un culer, està celebrant una Champions. I no et dic com a president, i espero i desitjo que pugui fer-ho amb el meu amic Joan Laporta, també president electe del club. Això seria ja el màxim que em pot passar la vida.
El que no ha volgut Juste és parlar de la renovació de Hansi Flick i ha dit que Deco farà el que hagi de fer.
Doncs Rafa Juste, pensant en aquest somni tan bonic que seria aixecar la Champions, però abans s'ha de guanyar aquesta nit, i ara li preguntem com ho pot fer el Barça al Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, primer, t'esperes un Newcastle tan intens i amb aquesta defensa a l'home que van fer el partit d'anada que va complicar tant el partit al Barça?
Estones, més selectivament. El Newcastle és un equip que baixa el seu rendiment com a visitant. St. James's Park és un refugi on exploten tot el seu potencial, on pressionen, t'ofeguen, t'escanyen, però com a visitant és probable que el Newcastle hi hagi moments que pressioni a dalt, hi hagi moments que es reculli més enrere per intentar aprofitar les transicions. Jo crec que serà un Newcastle una mica diferent, però que no baixa gaire el rendiment, malgrat que canviï la seva forma.
Gordon jugarà de titular segurament, ho deia el tècnic del Newcastle. Et preocupa algun jugador en concret més del Newcastle?
Home, la pilota aturada és una situació del joc que domina molt. Tenen molts centímetres amb Joelinton, amb Barn, amb Shaw. Tenen molts jugadors que són futbolistes difícils de marcar. A Newcastle van tenir molta pilota aturada a favor, però el Barça la va defensar bé, però estaria bé intentar minimitzar-la al màxim. I després els jugadors de banda, que són molt ràpids, els que acompanyin a Gordon, que segurament seran Elanga o Barnes, o Murphy i Barnes, jugadors molt verticals. És un equip molt incòmode com a rival, perquè té molt clar on arriba, quins són els seus límits, i sempre estan a un nivell molt alt de rendiment. Tot i això, és un equip que també és vulnerable defensivament. Tindrà oportunitats, però en concedirà. És a dir, és un dia perquè el Barça sigui sobretot molt efectiu en les seves arribades, per començar a marcar diferències i fer dubtar al Newcastle, que si té l'eliminatòria oberta se sentirà a punt de fer història. Per el Newcastle arribar als quarts de final seria una gesta absolutament imprevisible i que marcaria un capítol molt important de la seva vida.
I aquesta efectivitat passa perquè jugui Lewandowski o Ferran de nou, que era el dubte que ens deia el Bernat.
Doncs passa perquè qui jugui marqui, perquè ni Lewandowski ni Ferran estan especialment encertats els últims partits, perquè algú recuperi l'efectivitat. El Barça necessita un rematador i que tot el que passi per l'àrea com a mínim tingui confiança en rematar i convertir-ho en gol. És molt important que qui jugui, jo crec que jugarà Lewandowski, jo tinc la sensació que és un futbolista que aquests partits n'ha jugat molts i que té molta més experiència que Ferran. Si Ferran no està a un gran nivell, és molt difícil que li competeixi la titularitat a Lewandowski, encara que Lewandowski no estigui en la seva millor versió, perquè en un Barça atacant, un Barça que hagi de tenir arribades, que posi pilotes a l'àrea, Lewandowski és molt millor que Ferran.
Doncs aquest partit, Barça-Newcastle, a 6:45 es juga, Ricard, a 6:45, des d'una hora abans, 6:45, la TDT, ens hem d'acostumar perquè ningú, no fem tard, la TDT tampoc que ningú faci tard, vull dir, a 6:45, i avui no hi haurà tot costa abans, però sí que hi ha la tarda al Francesc Garriga, que li robarem també una mica de temps.
Fins bé, després. Estarà encantat.
Estarà encantat, segur, que no ens el trobem per allà pel Camp Nou, al Francesc Garriga, abans del partit, que li agrada molt. Doncs aquest partit es juga avui, Barça-Newcastle, i ahir el Madrid, que no va tenir problemes per superar el City, i al minut 22 un gol de penal de Vinícius va ampliar l'avantatge blanc, que ja venia d'un 3-0 de l'anada a Montserrat. No tenim la Montse, de seguida connectarem amb la Montse, però vaja, el cas és que el que dèiem, el partit va acabar amb empat a 1, el Manchester City 1, Madrid 1, no va poder superar l'equip de Guardiola l'eliminatòria de vuitens de final, el City eliminat, el Madrid classificat per quarts de final, i després del partit doncs sentíem algunes de les reflexions del tècnic del City, Pep Guardiola.
Que siempre cuando hemos jugado aquí 11 contra 11 hemos estado contra un equipo señor como es históricamente el Real Madrid, siempre hemos estado ahí. Ha sido más difícil con 10 y con resultado aquí los de la ida.
I de la resta de partits d'avui ens fixarem especialment en el Bayern-Atalanta, els alemanys que afronten el partit amb força problemes a la porteria, Marta García.
Doncs sí, força problemes, perquè el titular Neuer és el suplent Urbik, el tercer porter Ulreich, i fins i tot Klanac del filial estan tots lesionats. Urbik és l'únic que té alguna opció de jugar avui. Si falla, hauria de jugar un jove de 16 anys, Leonard Prescott, de l'equip sub-19 del Bayern. El club ha demanat un permís especial perquè la llei alemanya no permet als menors jugar més tard de les 8 del vespre, i també han sol·licitat un permís extra per si el partit s'allargarà més enllà de les 11 de la nit. Amb tot, el Bayern ho té tot de cara, això sí, després de golejar 1-6 l'Atalanta en l'anada, en els quarts alemanys es trobarien al Madrid, l'Atlètic de Madrid, i ja amb un 5-2 favorable al camp del Tottenham, i si ho confirma seria el rival del Barça en quarts, i el Liverpool rep el Galatasaray amb un 0-1 en contra. Qui supera l'eliminatòria s'enfrontarà al PSG. Tots aquests partits, Laia, a partir de les 9.
Per cert, que crec que, dit del resultat d'ahir del City-Madrid, que va acabar amb empat a 1, no tenia el cap encara l'anada del Newcastle-Barça. Ahir va guanyar el Madrid 1-2 i encara va fer més gran l'avantatge que tenia l'eliminatòria. I avui sabrem quin equip català disputarà la final de la Copa Femenina. El Barça i l'Ona Badalona disputen la tornada de la semifinal a partir de les 9, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada, Ruth Vilà.
Un partit un pèl estrany, Laia, perquè com que avui el Barça, estàveu explicant, ara també juga Champions a casa, es juga molt tard, a les 9 del vespre, ja sabem que el públic del femení sol ser molt familiar, per tant, veurem com estan finalment les graderies del Johan Cruyff aquest vespre. El 0-0 de l'anada, però, fa que aquest duel sigui especialment atractiu, amb un Barça clarament favorit i un Badalona encomanat a la il·lusió de poder donar la sorpresa. El Barça torna a la convocatòria a Catacoll, després d'un mes de baixa per problemes al genoll, i a l'Ona Badalona, la portera, precisament, Maria, que va ser clau en aquesta Copa, tant a l'eliminatòria anterior contra la Real Societat com al partit d'anada contra el Barça, continua també amb problemes al genoll. Veurem com està aquest vespre, Maria. Les badalonines tenen una nova baixa important a la defensa, que és la de la central Nerea, i veurem també si el fet de jugar aquest partit en gespa natural, recordem que Badalona es va disputar en gespa artificial, desequilibra finalment les forces. La il·lusió, però, és màxima al vestidor de l'Ona Badalona, com explica Paula Sánchez.
Sí, serà un partit molt diferent, però nosaltres l'agafem amb molta il·lusió. Crec que vam fer una cosa molt bona aquí a Badalona, que és poder-li empatar el Barça, no?, i reduir aquests dos partits que jugàvem a un, i això encara ens fa més il·lusió perquè ens dona aquestes oportunitats, a més, de poder-li competir al Barça i poder fer alguna cosa històric.
El Barça busca la seva 14a final de Copa, de les quals ha guanyat les últimes dues consecutives. A la final espera ja l'Atlètic de Madrid, que ha eliminat el Tenerife. A la tornada d'ahir, l'Atlètic va guanyar per 1-0 amb polèmica perquè la jugadora del Tenerife, Fatou Dembélé, va denunciar insults racistes de la blanquinegra vermella Gio. Al minut 89, Fatou va agredir Fiamma, que perdia temps de forma deliberada, i va rebre per això una targeta vermella. I aleshores es va produir una baralla sobre el camp amb diverses jugadores i és quan Fatou denuncia l'insult. L'àrbitre va aplicar el protocol corresponent, però a l'acte va recollir que ni ella ni la resta d'àrbitres havien sentit res del que denunciava Fatou. Al túnel de vestidors hi va tornar a haver una altra tangana entre futbolistes.
Fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Aquesta primavera, Catalunya es torna a emocionar. Les passions tornen als escenaris. Història, tradició i emoció en viu.
Més de 500 anys de cultura popular amb centenars d'actors i música en directe.
Vine a viure la passió. Viu-la a Catalunya.
Consulta dates i pobles que hi participen a la web de la Federació Catalana de Passions.
Les passions de Catalunya. Tradició que emociona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seguim parlant de futbol perquè hi ha nova polèmica a la Copa d'Àfrica. El Senegal recorrerà la decisió de la Confederació Africana de Futbol que li ha retirat el trofeu per donar-li al Marroc. La Federació Senegalesa ha qualificat la resolució d'injusta i ja prepara el recurs davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu. Maria Chesena.
Sí, la decisió del CAF arriba després de la final que es va jugar el 18 de febrer, on sobre la gespa va guanyar el Senegal per 1-0 contra el Marroc a la pròrroga. El partit va estar marcat pels incidents. El més important, la decisió de l'equip senegalès d'abandonar el camp uns minuts quan els van xiular un penal contra que Brahim va acabar fallant. Aquest episodi ha portat la Junta d'Apel·lació de la CAF a considerar que hi va haver incompareixença, segons diuen, i a retirar el trofeu al Senegal. D'aquesta manera, el Marroc és campió del torneig als despatxos amb un resultat administratiu de 3-0. Tot i això, la selecció senegalesa no dona el cas per perdut i confia que el recurs reverteixi una decisió que asseguren embrutar la imatge del futbol africà.
I tornant a parlar dels equips de casa, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha admès l'error de l'arbitratge de De Burgos Bengoetxea en l'acció del gol de l'empat del Mallorca diumenge contra l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, en l'espai Tiempo de Revisió, on el Comitè d'Àrbitres fa balanç de les jugades més polèmiques de cada jornada, es va publicar ahir, per cert, ahir al vespre, es va dedicar un moment a la jugada polèmica del Mallorca-Espanyol a Son Moix. La falta de Samu Costa a Urco González a la frontal de l'àrea, que l'àrbitre no va assenyalar i que va suposar el gol de l'empat dels Balears. Aquí en teniu la valoració.
El primer jugador del Mallorca golpea temerariamente en el pie al defensor, sin llegar a tocar el balón, por lo que se debería de decretar falta del delantero en la fase de ataque. El árbitro, tras la revisión en el campo con el OFR, decide mantener el gol. Para el CTA, la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea, al desestimar la recomendación del VAR y el tanto debió anularse.
En un altre aspecte de coses, la Federació i l'Espanyol treballen perquè l'RCD Stadium sigui la seu d'un partit de la selecció espanyola de futbol el dia 31 de març contra Egipte. En els propers dies es prendrà una decisió.
I a l'Eurocup masculina de waterpolo, el Sabadell afronta avui l'anada dels quarts de final visitant la piscina del Marsella francès, un rival David Ubach que els vallesans ja han superat aquesta temporada.
Així és, perquè el partit d'aquesta tarda, 3:15, és un duel d'Eurocup, però aquesta mateixa temporada ha estat també un partit de Lliga de Campions. I és que tots dos equips ja es van veure les cares a la primera fase de la màxima competició europea amb doble triomf sabadellenc, a més, 11-12 a Marsella i 16-13 a Can Llong. Ho recorda el boia del Sabadell, Òscar Asensio.
Un rival que ja coneixem de la fase de grups de la Champions, on vam poder guanyar els dos partits. Però sabem que és un rival molt exigent i que l'any passat va fer una gran campanya arribant a la Final Four de la Champions.
En aquesta primera fase de la Lliga de Campions, ni Sabadell ni Marsella van accedir, però a la lligueta de quarts de final, en benefici de l'Atlètic Barceloneta i el Hannover, els seus rivals de grup, i van caure aleshores a l'Eurocup. En el cas del Marsella, on juga el català Marc Larumbe, és simptomàtic del seu potencial el fet que l'any passat disputés la final a 4 de la Champions. El Sabadell, mentrestant, ve de perdre la final de Copa fa tot just 3 dies.
I en bàsquet, Marta?
El Joventut de Badalona acaba finalment segon de grup de la Champions FIBA després de la derrota contra l'Unicaja de Màlaga, 86-74, tindrà el factor pista en contra en els quarts de final d'esta competició, i el Hajo Post Lleida incorpora el base Adrià Rodríguez, el que queda de temporada, i dos més, acaba de tornar ara de la Lliga Universitària Americana.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Més esports avui amb la TDT. Aquesta tarda a 6:15 comença la TDT per seguir el Barça-Newcastle. Abans, no hi ha tot costa, hi ha la tarda del Francesc Garriga i ara el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.